Molt difícil de curar, diu Rodolfo, fent balanç de la seva vida. La majoria de cubans sobreviuen gràcies a les remeses dels familiars emigrats o als negocis dels que han sabut adaptar-se, com el fill de Raimundo, possible alter ego de l'autor. Padura evidencia que la supervivència a la illa depèn d'aquests diners. Els protagonistes arrosseguen la ràbia d'haver estat enganyats durant tants anys. El passat està ple de mentides i el futur és una massa fosca i viscosa sense forma, diu Nora, però afegeix: no podem deixar-nos vèncer. Conformar-se és una forma d'autocompassió. Padura, que considera aquesta la seva novel·la més trista, reflexiona sobre la culpa, la memòria i la impossibilitat d'escapar de la realitat. Comença amb el protagonista trepitjant una merda de gos i acaba en la imatge...
No se ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el Partido Popular.
Y ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno. Mire, usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio.
Per cert, que el Partit Popular ha reduït en 8,5 punts la distància amb els en estimació de vots segons el baròmetre de març del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, els socialistes, amb un 31,8%, però continuen sent la força més votada per davant dels populars amb un 23,3%. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència proposa un recàrrec en el rebut de la llum per pagar el cost de la pagada de l'abril passat. Competència estima que la reposició del sistema va costar entre 34 i més de 51 milions d'euros i proposa traslladar-ho en proporció al consum a comercialitzadores i consumidors, cosa que suposaria entre uns 0,14 o 0,21 euros megawatt durant hora en un any. I el Col·legi de Metges de Tarragona fa balanç de les agressions registrades al col·lectiu mèdic durant 2025. Les conclusions diuen que aquestes han augmentat un 50% respecte a 2024 i en xifres se n'han quantificat 203 a la demarcació. El 21% dels casos, els atacs físics o orals, es produeixen per discrepàncies en el diagnòstic o tractament i la majoria tenen lloc als centres de primària. El perfil del facultatiu agredit és una dona d'entre 35 i 40 5 anys.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 18 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres a 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. El nostre meteoròleg de confiança avui ens parlarà dels fotometeors. Sabrem exactament què és això i dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient, concretament de les prioritats en matèria d'aigua. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que la Randa Mar surti, que el vaixell surti de port i arribi a bon port. I comencem per The Only One, la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda. No m'ho diguis més perquè no podré entrar per la porta de la ràdio.
Ja,
perquè me vaig creixent.
T'ho faig per això. T'ho faig perquè avui m'has portat berenar, per tant ho celebrem.
Però a veure, si m'ho fas i després he de fer l'operació bikini...
Fatal.
Les dues combinacions no poden ser bones.
És fatal.
És de very best...
Fandango.
Pues sí, això. És que portem una mica de història darrere, eh?
No patiu. Nosaltres ens entenem. Si ens entenem, nosaltres ja...
Bona tarda. Mira, per aquí ja cridem
sí,
també, eh?
Sí, tenim la Rosó que...
que fa de les seves.
Comptant. Treballadora d'aquí de Tarragona, de ràdio, només fa que comptar i organitzar coses. Doncs mira, aquí la tenim, aplaudit. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Sento que porteu molta alegria i molt ritme, no?
Perquè és dimecres, ja fa baixada avui.
T'anava a dir, los crits se sentien perfectament des d'aquí i com dius tu, ja fa baixada demà dijous, vull dir, millor impossible,
tu ja ets hiperfeliç, Cel. Anem sí, a saludar sí. En Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Aquí també un bon dia, eh? Avui dimecres s'està posant un dia guapo. Al dematí feia una calma a mar impressionant, que hem estat gravant al port una entrevista que emetrem demà a la Randa Mar, i ara està més remenat. És allò de la cara i la creu. Potser aquesta tarda i demà, tu que fas surf, potser tens
poca
alguna...
Cosa, però...
Per allà baix potser poca cosa. Per aquí dalt una
sí.
Miqueta més.
Bufarà vent, però jo crec que acabarà amb poca cosa el tema. Veurem com acaba. Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé, jo del temps l'únic que he de dir és que porto dos dies que no l'encerto, perquè m'enganya a primera hora del matí. Sembla que hi hagi d'haver núvols i després cap a les 11 o 12 del migdia ja surt un sol que és espaterrant.
Però això li has de demanar al nostre meteoròleg de confiança, li has d'escriure, li has de dir, Sergi, què farà? I ja està, no passa res.
Correcte, ho he de fer més.
Anem a saludar també l'Oriol Leodes, de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, aquí solet, eh? Tenim uns matins molt bons, radiants, cap a la tarda es posa algun nuvolet, però res, molt poca cosa, segueix fent bo i que duri, que ja tenim la primavera aquí, dos dies i l'encetem.
Exacte, dos dies i primavera i vindran totes les al·lèrgies, però no passa res. Vinga, va, deixem-nos d'al·lèrgies, deixem el sol, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la platja de Castell tindrà control regular de la qualitat de l'aigua de bany. Sergi.
Així és, Marina. Podem dir que l'Ajuntament de Palamós i l'Agència Catalana de l'Aigua han acordat fer analítiques regulars de l'aigua de la zona bany de la platja del Castell per assegurar la salubritat. Aquestes accions es faran des de Setmana Santa i fins que arribi l'estiu, quan es preveu que la depuradora d'aigües residuals ja pugui funcionar amb normalitat. Aquest equipament depura les aigües dels municipis de Palafrugell, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras i Vall-llòbrega. I resulta que va estar molt afectat pel temporal Harry dels dies 19 i 20 de gener. Des d'aleshores, la instal·lació només pot fer la separativa de sòlids i líquids i l'aigua que en resulta s'aboca al mar a través d'un emissari submarí sense més tractament. Aquest abocament es fa a 1,1 km de la costa i a 30 metres de fondària. Són declaracions de Marta Puig, alcaldessa de Palamós, a Ràdio Palamós.
Evidentment, és una estratègia que el que fa és dispersar. És a dir, està clar que no és la solució òptima, però, tot i així, aquesta dispersió, amb els controls que s'hi han fet, la qualitat de l'aigua allà és bona, i molt bona, fins i tot, perquè humedeixen a diferents punts, i a diferents fondàries.
Davant la proximitat de Setmana Santa i més endavant a la temporada d'estiu, l'Ajuntament de Palamós i l'ACA han acordat fer analítiques de l'aigua de la zona de bany de forma molt més regular.
Però igualment, donat la zona que estem, doncs hem demanat que entre Setmana Santa i que es posi en marxa l'equipament, que la previsió és que estigui en marxa ja a l'estiu, doncs fem controls també de la qualitat de l'aigua a les zones de bany. Val? Això ho farem, ho faran de manera periòdica. Cal dir, però, que la pluja també altera aquests controls i, per tant, estem esperant que deixi de ploure per poder fer aquests controls i veure exactament doncs quina qualitat de l'aigua tenim a la zona del bany. Res fa pensar que hagi de ser dolenta quan està sortint bona i molt bona allà on hi estem fent, diguéssim, l'abocament. Per tant, no hi ha d'haver preocupació per la qualitat a la zona de bany i ho garantirem, a més, amb aquests anàlisis.
Precisament la pluja que comentava l'alcaldessa, concretament la del temporal Harry, va negar l'edifici principal de la depuradora amb una altura d'aigua propera als 2 metres, inutilitzant tota la instal·lació elèctrica. Segons el Consorci d'Aigües de la Costa Brava, la reparació de tot el sistema tindrà un cost de 4 milions d'euros i s'espera que l'estiu l'equipament ja pugui fer el procés de depuració en totes les seves fases.
Arrenca un pla pilot per instal·lar la dessalinitzadora de les barques de pesca.
Doncs sí, serà una prova innovadora per avaluar si és viable instal·lar dessaladores portàtils en els vaixells de pesca. L'experiència forma part d'un projecte europeu d'adaptació a l'EcoAdapt de l'economia local, el canvi climàtic, i participaran dues embarcacions pesqueres, una de Roses i l'altra de Palamós. S'han instal·lat dessalinitzadores que produeixen respectivament 25 i 60 litres d'aigua potable fresca per hora cadascuna a través d'un procediment d'osmos inversa. L'aparell té un disseny compacte, apte per les cabines que tenen un espai limitat. L'objectiu és millorar l'autonomia de les barques de pesca durant les sortides a mar i reduir la dependència de l'aigua transportada des de terra, així com limitar el consum d'ampolles de plàstic. Un dels socis impulsors d'aquesta iniciativa, en què també hi ha participat la Diputació de Barcelona, és el grup d'acció local pesquera Costa Brava, que ha executat més de 250.000 euros en projectes destinats a l'economia local relacionats amb els efectes del canvi climàtic en el medi marí i l'activitat pesquera.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La Comissió de Transició Ecològica del Senat ha aprovat una modificació d'Esquerra Republicana que insta el govern espanyol a preservar la línia de costa del Delta de l'Ebre, adoptar mesures efectives contra la regressió i la subsistència i suspendre l'expedient d'atermenament de domini públic marítim terrestre que afecta el Delta i, sobretot, al municipi de Deltebre-Cel.
Sí, Marina, el senador Jordi Gazeni, que és qui ha defensat la moció, ha recordat que la Comissió d'Agricultura del Senat, al mes de setembre del 2024, ja havia aprovat una altra moció d'Esquerra Republicana de Catalunya on es demanava al govern espanyol arxivar els atermenaments, però que, malgrat això, va continuar aplicant-los.
Hem pogut aprovar una moció que demana, exigeix la suspensió de l'atermenament i preservar la línia de costa de l'Ebre, a part doncs, d'una vegada per totes que arribin recursos econòmics per a fer obres efectives per aturar la regressió i aportar solucions d'una vegada. No va haver cap vot en contra, només els socialistes se van abstenir, Junts i PSC no van assistir, però va poder tirar endavant amb la resta de grups polítics d'assistents al Senat. O sigui que és un èxit que poguéssim per segona vegada tornar a exigir que s'aturi aquest atermenament i que es treballi per fer arribar inversions.
La iniciativa republicana actual insta l'executiu a suspendre i arxivar l'expedient d'atermenament, atenent al requeriment formulat per l'Ajuntament de Deltebre i les preocupacions expressades per institucions i agents socials del Delta. Durant el debat a la comissió, Jordi Gazeni ha advertit que no es pot abordar el futur del Delta imposant atermenaments sense consens amb la gent del territori i sense un pla real de protecció del litoral. La moció republicana aprovada també reclama respectar els acords institucionals i els informes tècnics elaborats durant el 2025, evitant aplicar criteris basats en delimitacions del 2021 que, segons Esquerra Republicana, resulten perjudicials per a la seguretat jurídica i per al desenvolupament socioeconòmic del territori.
La Unió de Comerç Rapitenc ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida de la campanya de primavera. Una campanya que comença amb una novetat significativa, la implicació del col·lectiu de cuina a la Ràpita Delta de l'Ebre i l'estació nàutica.
Sí, Marina, la representant del col·lectiu de cuina, José Ferreres, ha explicat que l'objectiu és que impulsar el consum quilòmetre zero. Amb aquest objectiu es farà una targeta de fidelització.
Això seria un exemple. Aquí farem cada un del comerç o de restaurant o a l'estació nàutica on se fan les activitats turístiques. Allí el client pot aconseguir aquesta targeta i per la compra de, en comerços pel valor de 30 euros o superior. I als restaurants pel valor de 50 euros o superior es segellarà un espai d'aquesta targeta. Aquesta targeta tindrà 10 espais. Quan estigui ja plena, pues, se podrà dipositar en qualsevol restaurant, estació nàutica o qualsevol comerç que formi part de la Unió de Comerç.
Des de l'estació nàutica, Joan Barberà ha destacat la importància de reforçar el comerç local i ha remarcat el consum de proximitat. També els vals de compra i experiències nàutiques i gastronòmiques en què es premiarà els veïns i visitants que participen en la campanya.
El diàleg este de li van menudes, vinc a canviar-les, amiga, no? I això li fas a algú que, és del, de, que coneixes, que és el nebot d'algú, o sigui, donar-li molt de reforç al comerç local, no? Perquè al final és això dels valors socioculturals, això que et fa sentir còmodo i que et fa sentir pobre, no? I a més, si ens ajudem a nosaltres, tot retorna, no? Aneu a comprar la Ràpita, se us segellarà, aneu a fer experiències gastronòmiques, se us segellarà, aneu a fer activitats aquàtiques, se us segellarà, i després hi haurà premis per a els que guanyen.
La regidora de Comerç de la Ràpita, Elena Queralt, ha valorat la unió de les entitats per impulsar la campanya alhora que ha fet una crida a fer despesa en els comerços rapitencs.
Des de l'Ajuntament de la Ràpita, molt, molt satisfets per la unió de les entitats, perquè al final la unió fa la força. Convidem a tota la ciutadania a participar en la campanya de primavera i a fer despesa als comerços rapitencs.
La campanya s'allargarà fins al 20 de juny.
Fins la costa del Garraf. Vilanova obre una oficina d'atenció ciutadana per resoldre les gestions relacionades amb la neteja viària i la recollida d'escombraries. Aquest és un dels punts previstos en el contracte amb l'empresa Valoriza, que va entrar en funcionament a principis d'any. Carla.
Sí, des d'aquest matí està oberta al públic la nova oficina d'atenció ciutadana de BN Geneta. Està situada al número 9 de la plaça dels Lledoners i des d'aquí s'atendran les incidències, queixes i suggeriments relacionats amb l'espai públic. En aquest punt es podran tramitar les peticions de recollida de voluminosos, es gestionaran les targetes del servei de deixalleria i es podran presentar les sol·licituds per a la neteja de pintades en façanes privades. L'oficina atendrà el públic de dilluns a dijous, en horari de matí i tarda, i els divendres fins al migdia. Es mantenen, com fins ara, el telèfon gratuït 900-102-630 i el correu electrònic voluminosos@vilanova.cat per a les gestions no presencials. L'obertura d'aquesta oficina és un dels punts clau del nou contracte de neteja viària i recollida d'escombraries adjudicat a l'empresa Valoriza. Un altre dels pilars és la renovació de la flota de vehicles, com ara la primera de les tres escombradores d'aspiració de 5 metres quadrats que ja ha començat a operar pels carrers de Vilanova. Un dels presents en aquesta inauguració de la nova oficina de BN Geneta ha estat l'alcalde Juan Luis Ruiz, que l'escoltem en aquests moments.
Que sigui més. A més, tenen molta més capacitat, no?, de netejar, i jo crec que això ja s'està veient a la ciutat i falta, doncs, acabar de desplegar, com deia, doncs, els diferents serveis, no?, i maquinària nova que anirà, doncs, que anirem rebent, doncs, d'aquí a l'estiu.
En total, l'empresa anirà renovant tota la maquinària de neteja viària i de platges fins a arribar a les 51 unitats. L'altre punt d'interès se centra en els nous contenidors. Aquests dies estan arribant els primers tràilers amb el material per al seu muntatge. De moment s'estan descarregant i a mesura que estiguin muntats es distribuiran per les diferents illes. Els primers en instal·lar-se seran els de fracció orgànica.
Jo crec que l'important és que ràpidament es puguin substituir doncs, tota la illa de contenidors per contenidors nous, i això en un mes i mig aproximadament podrem ja, no, podrem ja tenir-ho realitzat, podrem, no, i que sigui ja una, que sigui efectiu i que per tant doncs, totes les illes de contenidors ja estiguin substituïdes doncs, per contenidors nous.
En total, s'han adquirit 3.000 nous contenidors que substituiran els antics. L'Ajuntament preveu que en un termini d'entre mes i mig i dos mesos ja estiguin tots col·locats. Pel que fa al desplegament total del nou contracte, la previsió és que abans de l'estiu ja estigui en funcionament prop del 90% dels serveis previstos.
El Festival Internacional de Patchwork de Sitges torna a partir de demà a la seva 21a edició. La cita de referència d'aquest art tèxtil comptarà aquest 2026 amb més de 100 expositors a la fira comercial que s'ubicarà, com sempre, al Passeig de la Ribera. També tindrà 6 espais expositius amb els treballs d'artistes nacionals i internacionals.
Doncs sí, el recinte firal amb més de 2.000 metres quadrats tornarà a ser l'epicentre d'un certamen que ja s'ha consolidat com la major mostra col·lectiva d'art tèxtil d'Espanya i un dels esdeveniments de referència del sector a escala internacional. Sitges tornarà a convertir-se en el centre del món del patchwork des de demà i fins diumenge, amb més d'un centenar d'expositors, entre ells empreses i professionals del sector que presentaran les darreres novetats i materials especialitzats. Les creacions d'art tèxtil s'exhibiran també a 6 espais expositius de la vila, en la qual s'hi afegeix l'espai Joan Tarrida com a novetat. El festival genera un fort impacte econòmic al municipi, principalment en els àmbits de la restauració, l'alimentació, el transport i la moda, amb visitants de proximitat, però també d'escala internacional. Des de l'organització destaquen que el 95% de les empreses presents a la fira comercial estan liderades per dones, un fet que asseguren aporta un valor afegit al festival i posa de relleu el paper del talent femení en el sector creatiu.
Ara fem aturada a les costes del Maresme. El Parlament Europeu considera els pescadors del Mediterrani com una solució essencial per frenar la propagació d'espècies invasores. Amb una àmplia majoria, els eurodiputats han decidit incrementar les mesures contra la proliferació d'animals marins que no són autòctons amb l'ajuda del sector pesquer Oriol.
Doncs sí, Marina, el patró major de la confraria de pescadors d'Arenys de Mar, Antoni Marzoa, reconeix que la petició té bona part de lògica i ho assimila a la proliferació del cranc blau a l'Ebre, que el sector pesquer ha pogut controlar gràcies a poder-lo pescar i a poder-lo vendre com un producte de consum. De tota manera, Marzoa ha criticat la Unió Europea, que, al seu entendre, només té en compte els pescadors quan li interessa.
Ara se'ls ocorreix que amb el tema de les espècies exòtiques, invasores i tal, doncs els pescadors també podem ser la solució, doncs com per tantes altres coses, per la sostenibilitat ambiental, també som nosaltres capdals. No fent deixar de treballar, sinó deixant-nos treballar com sempre ho hem fet i, per tant, també garantint que els altres dos pilars, no només l'ambiental, sinó l'econòmic i el més important de tots, el social, continuïn siguent sòlids i progressant. Però, bueno, aquí ja et dic, normalment estem en tercera o quarta fila i ningú ens para atenció, i quan hi ha algun incendi, aleshores sembla ser que sí.
Antoni Marzoa ha destacat que l'acció dels pescadors ja comporta treballar en favor del medi ambient i ja actuen contra espècies invasores, però insisteix que la seva feina primordial, la de pescar, ha de quedar garantida abans que res.
La tasca dels pescadors no és fer de netejadors, de retirar totes les escumes, com no és tampoc d'estar mirant d'acabar amb les espècies exòtiques. No és la nostra feina, la fem. La nostra feina és la del pescador, la d'anar a buscar aquest aliment de la màxima qualitat i el major frescor. I això és el que s'ha de garantir. Si a més fem altres coses, les farem sense que ens ho demanin. I si ens ho demanen, encara les farem amb més ganes, si s'escau. Però l'important és que ens deixin guanyar-nos la vida treballant com a la resta de la humanitat.
Marzo ha assegurat que el sector pesquer mai ha estat part d'un problema, sinó tot el contrari, part de la solució, malgrat rebent constantment atacs burocràtics i impediments per fer la seva feina.
Caldes d'Estrac viurà a partir del dia 20 de març la seva 32a pasolada com l'oportunitat de lluir la gastronomia pròpia de la vila, però conscient que del pèsol de la floreta cada any en queda menys.
Exacte, a les portes de la 32a pesolada, que arrenca, com deies, el dia 20 de març i s'allargarà fins que s'acabin els pèsols, el municipi de Calvetes torna a reivindicar-se com a poble de la pesolada, però enguany la cita gastronòmica arriba amb un repte majúscul. Cada vegada hi ha menys pèsol propi. El pèsol tradicional del territori, com el garrofal de Llavaneres o el de la Floreta, es conrea a l'aire lliure i depèn d'un equilibri delicat entre fred, pluja i suavitat primaveral. Els pagesos diuen que ara les tardors són més càlides del que eren i això fa que les plantes creixin massa quan no seria època de fer-ho i això fa que el pèsol, que hauria de néixer i créixer suau, ho faci de forma massa accelerada. Aquest creixement precipitat escurça la temporada i altera la qualitat. Si fa massa calor, la planta s'espiga abans. Si el fred arriba fora de lloc, també afecta la floració. El resultat, menys producció i menys regularitat. Mentrestant, en hivernacle, poden treballar varietats com l'utrillo. És la varietat avui majoritària al mercat, però és una varietat diferent a la del garrofal. És un pèsol fora de temporada que no és d'aquí. És en aquest context la pesolada de Caldes d'Estrac esdevé una eina clau per posar en valor aquest producte autòcton. La 32a edició no és només gastronomia, perquè a més dels menús als restaurants participants, Caldes ofereix un ampli programa d'activitats culturals i lúdiques. Hi ha exposicions a la Fundació Palau, també la 36a cursa popular de Caldes d'Estrac i les Tres Viles el 22 de març, amb un barbut musical a la pèrgola de Can Muntanyà, també gincama turística digital, itineraris autoguiats, la Diada de Sant Jordi, que també tindrà a veure amb la pesolada, i l'atractiu del balneari termal.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava, explicant a la Costa Daurada, millor dit, explicant que les agressions als metges han crescut més d'un 20% a la demarcació de Tarragona. Durant 2025, més de 200 facultatius van ser objectes d'algun tipus d'atac. El perfil de la víctima és el d'una dona jove. El Col·legi de Metges de Tarragona ha fet balanç de les agressions registrades al col·lectiu mèdic durant el 2025. Les conclusions diuen que aquestes han augmentat un 21,5% respecte al 2024 i en xifres s'han quantificat 203 víctimes a la demarcació. En un 50% dels casos, els atacs físics o orals es produeixen per discrepàncies en el diagnòstic o el tractament. La gran majoria tenen lloc a centres d'atenció primària o en les urgències. El perfil del facultatiu agredit és d'una dona jove d'entre 35 i 45 anys, tot i que les xifres són rellevants en les professionals menors de 35 anys. El president del Col·legi de Metges de Tarragona, Sergi Boada, ha explicat que l'objectiu d'aquests informes és conèixer la realitat i visibilitzar la situació.
Per tant, el nostre objectiu com a Col·legi de Metges no és comptar agressions, sinó sobretot fer-les visibles. I en aquest context, pues, acompanyar els professionals que les pateixen i com a objectiu final prevenir-les.
Les agressions que s'han recollit han estat principalment verbals, tot i que també s'han detectat un total de 6 agressions físiques. Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. La situació que ha d'anar canviant com un mitjó a gran part de la costa i és que el vent s'ha d'anar reforçant, virarà de cop i volta cap al llevant i farà que hi hagi mala mar al llarg d'aquesta propera nit i amb vista a demà. Immediatament el vent serà més aviat feble, de llevant o de xaloc, fins i tot una mica més de gregal a la Costa Daurada i amb alguns núvols baixos de moment poc importants. Ja aquesta propera nit es taparà el cel a tot arreu, a la Costa Brava fins i tot amb alguna pluja no gaire important i, sobretot, arribada de llevant amb cops de 60-70 km per hora, cosa que la mar passi de marejol a forta maror o fins i tot maregassa, onades de més de 3 metres d'altura a la Costa Brava, especialment aquesta propera nit i també el dijous al matí. Per tant, situació de temporal, especialment en alta mar i amb aquest vent que no deixarà de bufar de llevant, una mica més agregalat durant la tarda del dijous, si de cas un palet més feble. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora la circulació presenta en alguns punts algunes aturades, però en general no hi ha gaires complicacions. En aquest, per exemple, de la C1412B, a causa d'un camió volcat a l'altura d'Artesa de Segre, s'està donant pas alternatiu i una mica més d'intensitat en els dos sentits de la marxa. I ja per volum de trànsit queda lentitud, algunes aturades en alguns punts per totes les dues rondes de Barcelona, a Ronda Litoral especialment, i també a la pota nord de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, avui tant d'entrada com també de sortida de Barcelona. És tot per la tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
És dimecres i els dimecres volem parlar de meteo. I us proposem mirar al cel per buscar-hi colors. Parlarem dels fotometeors i ben bé quins tipus podem observar, Sergi.
Així és, Marina. Uns meteors que, a part de la seva bellesa, en diuen moltes més coses si els sabem observar, tant de temps present com fins i tot de temps futur. Començaré per fer-te una mica de definició, perquè jo crec que quan parlem d'aquestes coses hem de parlar una mica en propietat. I així et diré que un fotometeor és un meteor, evidentment, un fenomen meteorològic, que designa un fenomen òptic que s'observa bé a l'atmosfera o bé a la superfície terrestre. És a dir, avui parlem essencialment de fenòmens òptics, d'aquests efectes òptics que ha produït per diverses circumstàncies, però que podem observar en el cel. Ja veuràs que n'hi ha de molts tipus, i si vols podem fer una mica de repassillo dels més importants i anar-los explicant una miqueta un a un.
Sí, sí. D'acord? Endavant, endavant.
Començarem pels més comuns, o el que tot ens ve en cap, que és l'arc de Sant Martí, no? Que és aquest arc de diferents colors, és a dir, tot l'espectre visible de la llum, des de l'infraroig, ultravioleta, groc, verd, blau, etc., que es produeix a partir de que els rajos de sol que entren normalment de forma més obliqua s'endinsen o travessen les gotetes d'aigua que formen la pluja, normalment quan tenim el sol a darrere, nosaltres observem des de darrere, i es descomposen en aquests colors de la llum, en aquest espectre lumínic, que en podríem dir. D'arc de Sant Martí en tenim de simples i de dobles, és allò del numerari i del supernumerari. Recordar que quan es veu l'arc de Sant Martí doble, el que hi ha a sota, els colors estan inversos al que és a l'art superior. Això també és interessant de poder-ho observar. I més enllà de l'arc de Sant Martí, que surt quan plou, evidentment, fins i tot hi ha una dita que no és el mateix veure un arc de Sant Martí a primera hora del dia, de bon matí, que no a la tarda, o sigui, si el veus a primera hora del matí, segurament tornarà a ploure en algun moment del dia. En canvi, si el veus a la tarda o última hora del vespre, vol dir que la pluja ja ha marxat i que difícilment tornarà a ploure una altra vegada. Dit això, també n'hi ha, i això els que a mar no estem molt avesats, però sí a l'interior. O sigui, hi ha un arc de Sant Martí com un arc de boira. Per exemple, a la plana de Lleida, a la plana de Tarragona, a la Catalunya central, quan s'està dissipant la boira i el sol comença a tocar per darrere, com la boira no deixen de ser gotetes d'aigua, doncs fa, al passar el sol per la boira, fa com un arc de color blanc, en aquest cas és de color blanc, just a sobre de la boira, i és un arc de boira. Aquest és molt més difícil d'observar. No sé si n'heu observat algun, però aquest ja és de mèrit observar-lo i fotografiar-lo. Jo, Marina, dono idees per anar fotografiant i per anar observant. Després, un fenomen que sí que heu observat o haureu observat bastantes vegades són els halos solars. És aquesta mena d'arc de Sant Martí, també, de llum descomposada, que hi ha tot al voltant del sol, com un halo. Això normalment es produeix amb un tipus de núvols que són els cirroestrats, o sigui, són uns núvols alts, no formats per gotetes d'aigua, sinó formats per cristallets de gel. Ja sabem que els núvols a major alçada els formen cristallets de gel. Per tant, el fenomen és el mateix. Passa la llum, es descomposa, però en aquest cas es descomposa a través del cristallet de gel, que actuaria com un prisma, a l'experiment aquell que fèiem a vegades al laboratori al col·le, i formant aquest halo al voltant del Sol. Això normalment també ens indica un canvi de temps, o sigui, senyals que les properes hores o els propers dies pot ploure o podem tenir un canvi de temps important. Continuem amb els núvols alts, continuem en aquest cas al voltant del Sol, i ara te'l parlaré dels parelis o dels falsos sols. Si a l'halo solar era tot al voltant del Sol, per exemple, a mitja tarda, quan el Sol ja comença a estar una mica baix, i tenim també aquests cirrostrats o cirros al voltant del Sol, normalment es veu com dos falsos sols a banda i banda del Sol, per aquesta descomposició de la llum. D'això en diem els parhelis. I, en aquest cas, són més comuns d'observar ja en horari de tarda, sobretot. En canvi, els halos solars, el que parlàvem abans, els observem millor quan el Sol està just a dalt de tot. Normalment, els halos solars són més espectaculars al voltant del migdia, quan el Sol està més amunt. Vaig dient, no sé si us heu fixat,
sí, sí.
O tu, Marina, n'has observat algun d'aquests que anem comentant?
D'aquests, diria que no.
Diries que no?
Però potser...
Bueno.
Home, a veure, l'art de Sant Martí...
Segur.
Sí,
segur.
Seguríssim.
Segur.
Els halos solars diria que no.
I les iridescències, que a vegades quan tu veus un núvol alt, per exemple, o en altocúmuls o en cirrus, a l'extrem del núvol veus els colors de l'arc de Sant Martí, núvols a vegades o que queden propers al Sol. Això s'anomenen iridescències o núvols iridescents. I bàsicament és perquè els rajos de Sol, també com són núvols formats per cristallets de gel, a la punteta del núvol, a l'extrem del núvol que queda més proper al Sol, es descomposa la llum i veiem aquests núvols com si fossin nacarats, allò que a vegades veiem a les petxines o a les ostres o a les sabatetes de mar, que també són aquestes irisacions, doncs això ho veiem amb els núvols. I ara, una cosa molt curiosa que també té molta mitologia associada, i clar, heu de pensar que tots aquests fenòmens, fins que la ciència no li va trobar una explicació, formaven part moltes vegades de la mística o fins i tot d'imatges divines o aparicions o alguna senyal divina, fins i tot, com la gent no trobava, hi havia molta llegenda i molta superstició al darrere i molta creença. Ara ve un d'aquests clàssics de supersticions, que és l'aspecte de Brocken. Això és, us aconsello, mira, a Tarragona, per exemple, si un dia aneu d'excursió a les muntanyes de Prades, o per allà a Tivissa, o per allà a Siurana, a l'hivern, per allà a les Cingleres, que hi hagi boira a la part de baix, a la part inferior, i el sol et vingui a tu per la part de darrere, la teva ombra quedarà projectada a sobre de la boira, però amb una corona, amb un arc en forma d'arc de Sant Martí, just al voltant teu. Se'n diuen glòries, també. I és com, si t'hi fixes, apareix una corona, això sembla un sant, no? O en el cristianisme, o en aquesta creença, per exemple, algú que pujava dalt de la muntanya a meditar i de cop i volta se li apareixia aquesta imatge, doncs abocava directament a una imatge divina, no? com una mena de cosa celestial. Això, a part de les muntanyes, també es pot veure, per exemple, si aneu en avió. Si aneu en avió i us toca finestreta...
Això sí, ho he vist.
Ah, si us toca finestreta d'avió, evidentment, no el passadís, perquè aquí només veureu a l'hostessa o els que s'aixequen anar passant i el carret aquell, sinó us ha de tocar finestra i si mireu per la finestra a sobre dels núvols podeu veure aquesta mateixa imatge però amb l'ombra de l'avió. Amb l'ombra de l'avió que va volant a sobre, que va passant a sobre els núvols. Això és un espectre de Brocken. I una cosa molt curiosa també, Marina, són els rajos crepusculars i anticrepusculars, que normalment a vegades coincideixen amb els arcs de Sant Martí, que just quan el sol està més baix, per exemple, si mires a sobre el mar a l'horitzó, a vegades veus uns rajos de llums que es projecten cap a on estàs tu, cap a una, com una projecció, doncs en aquest cas serien rajos anticrepusculars, perquè el sol s'amaga cap a ponent i tu estàs veient aquests rajos projectats cap a mar, cap a la banda est, no? Cap a la banda de llevant, cap a la banda inversa. Doncs això és un fenomen òptic propi d'aquests rajos de sol, quan el sol està més a baix de tots. I un altre últim que et volia dir, o et volia anomenar, és el que s'anomena Fata Morgana. Això a mar és important. Tu has vist alguna imatge en un vaixell a l'horitzó com si estigués surant per sobre del mar?
Sí, jo crec que això tots més o menys ho hem vist algun cop.
D'acord. Doncs això se'n diu Fata Morgana. Això és una il·lusió, és un efecte òptic degut a la difracció de l'aire que hi ha just a sobre de la capa del mar, que normalment té una temperatura un xic diferent, i fa com un miratge, és com si fos un miratge, però a sobre del mar, i ens fa la sensació que aquell vaixell estigui flotant sobre la superfície del mar uns quants metres amunt, cosa que no és, perquè aquell vaixell està justament passant per sota. I volia acabar just amb una coseta. El cel rogent. Ja sabem que es diu cel rogent, pluja o vent, no? Tant al principi del dia com al final del dia, a la sortida o a la posta de sol. Això té un nom científic que se'n diu l'efecte de Rayleigh. Això resulta que quan el sol està més baix de tot és quan ha de travessar una capa d'atmosfera més gruixuda. Al llarg que travessa aquesta capa d'atmosfera, diguem que va perdent tots els colors de l'espectre, o molts colors de l'espectre, i l'últim color que queda és justament el color vermellós, que és el color que veiem als núvols a la sortida o a la posta de sol.
Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Sergi, una setmana més.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
I fem parada al Delta de l'Ebre per parlar d'una jornada que es diu Crida Mediterrània per uns territoris vius, solidaris i sostenibles. Cel.
Sí, Marina, anem a comentar-ho amb Joana Alginet, gerent de GALP Mar de l'Ebre, sobre la participació del GALP en la jornada Crida Mediterrània per uns territoris vius, solidaris i sostenibles, celebrada al Parlament Europeu. Joan, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Explica'm-nos com va anar aquesta jornada que va anar a Brussel·les.
Sí. Bueno, aquesta jornada s'emmarca en una estratègia del govern de la Generalitat de Catalunya en complicitat i coordinació amb els grups d'acció local de pesca, els grups líder, també l'Associació Catalana de Municipis i l'ARCA, per traçar una estratègia de pressió i de posar en valor algo que funciona i que Europa i que el Parlament Europeu, que la Comissió concretament, vol canviar. I per tant, esta Crida Mediterrània el que volia era posar en valor una singularitat que tenim a Catalunya, que funciona molt bé, que és el binomi, no?, entre agents públics, entre agents privats, entre els grups rurals, els grups pesquers, i que sembla que la proposta de la Comissió sigui una reducció del 65% pel proper marc financer que començaria a partir de l'any 2028. Bé, jo crec que aquest acte és un acte d'aquells de país perquè tenim una singularitat, hi ha un consens obvi i evident entre tots els grups catalans, no?, i la complicitat i el suport del govern de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que hem de preservar un model i hem de preservar-lo en totes les conseqüències. I el que vam anar a fer a Brussel·les va ser precisament el cor d'Europa, on se prenen les decisions. Antes pot prendre una decisió erràtica i equivocada que condiciona els territoris a menys oportunitats, a una incidència directa sobre l'ocupació o la cohesió social, pues explicar-los, que veiguen que a Catalunya es fan les coses molt bé i que este model és extrapolable i ha de servir, per exemple, per posar-lo en valor.
Uh-huh. I van anar diversos GALPs, no?, de sí. Catalunya, d'aquí del GALP Mar de l'Ebre, juntament vas anar amb el president Eusebio Rosales, també el delegat Joan Castor d'aquí de les Terres de l'Ebre. Vull dir, va ser una trobada, com dius, no?, de diferents de Catalunya a Europa i parlar, el debat se centrava, no?, en el futur de les polítiques pesqueres i rurals, el marc financer europeu, no?, que dies 2028-2034, i llavors el que es va parlar és que se reduirà.
Bueno, lo que vam fer va ser, i permet-me que faci un parèntesi, d'agrair també pues, la presència i l'acompanyament del delegat del govern de les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, que de fet va ser l'únic delegat del govern que va acompanyar els seus grups, que els informes són vinculants perquè Europa prengui decisions, el Parlament i la Comissió, i dijous farem una jornada maratoniana, no? Tenim tancades reunions en eurodiputats i eurodiputades espanyols dels principals grups polítics, i això ha de servir per explicar-los, perquè moltes vegades se prenen decisions, i Europa en això ja en té, ja s'ha acostumat a prendre decisions sense escoltar el territori, i el que és pitjor, sense conèixer. Tu pots escoltar o no pots escoltar, i ho pots escoltar i després fer el que vulguis, però si prens decisions sense conèixer la realitat del territori, per exemple, vulguem homogenitzar la pesca al Mediterrani i la pesca a l'Atlàntic quan són la nit i el dia, això normalment condueix a polítiques erràtiques. I precisament el que volem és explicar-vos això. Ja que estan allà, representant els interessos, en teoria, de l'estat espanyol, no? Dels seus ciutadans i ciutadanes, doncs anirem a explicar-los què ens juguem en este marc financer del futur.
Uh-huh. Joan, esteu llançats a Brussel·les, vull dir que si torneu esta setmana és bona senyal també això.
Bueno, tenim l'avantatge que és veritat, que és les connexions entre Barcelona i Brussel·les, com que hi ha tant de, no, de degoteig de viatges per moltes raons, està molt ben comunicada Brussel·les en Barcelona, són 2 hores clavades de rellotge. Jo a vegades en broma dic, mos costa menys anar a Brussel·les que anar a Barcelona des de les Terres de l'Ebre,
tal qual.
Cosa que és, no sé si és curiosa o és trista, però és així. Bueno, és on se prenen les decisions. De fet, nosaltres hi ha una coordinadora, no oficialment, però hi ha un grup de treball, millor dit, de tots els galps espanyols, entre els quals els catalans tenim un pes important, entre els quals les Terres de l'Ebre, pues, que és el cim també d'acompanyament i si em permets, de cert lideratge, que hem traçat una mica una estratègia, no? Una estratègia, una carta al ministre, un manifest, reunions al ministeri, i és el mateix ministeri que ens diu, mira, això està molt bé que vingueu aquí i us ajudarem, hi ha un compromís, però ens prenen les decisions a Brussel·les. A qui ho donar a tocar la porta són els eurodiputats i eurodiputades. Bé, doncs estem fent això.
És el que feu. Molt
estem
bé.
Fent això.
Molt bé. I quines reptes, quines necessitats destaqueu quan aneu a Brussel·les, a aquestes reunions? Què els hi dieu? Uh-huh. Què fa falta aquí?
Sí. En primer lloc, i crec que és molt important, el que planteja Brussel·les és unificar els fons rurals i pesquers. I això és un error, perquè les singularitats i les problemàtiques del món rural i del món pesquer, tot i que hi ha elements coincidents, no són les mateixes. Per exemple, a la costa no hi ha despoblament. Als municipis rurals sí. No? Per tant, hi partim d'un problema claríssim que no és el mateix. I el mar i en terra, com diem nosaltres, no? el camp, pues, tenen problemàtiques diferents. Per tant, ha funcionat separar els dos models en un específic de mar i un específic de terra? Sí, per tant, preservem aquest model. En segon lloc, el que demanem és més fons. Hem de blindar el marc financer, perquè aquests fons, i el cas d'Espanya, i el cas de Catalunya concretament, s'ha evidenciat que Catalunya executa els fons que li venen de Brussel·les, que sempre li fan falta diners, perquè hi ha una demanda creixent de projectes d'economia blava. El que ens passa al grup d'acció local, que sempre hi ha expedients que es queden fora per falta de finançament, és extrapolable tot Catalunya, i m'atreviria a dir a tot Espanya. Per tant, estem fent una molt bona gestió dels fons, necessitem més recursos, i després que això tindrà un impacte directe sobre la cohesió social, sobre la igualtat. Estos fons serveixen per moltes coses, però sobretot serveixen per preservar un model de sobirania alimentària. Si no hi ha pesca, no hi haurà pescadors ni pescadores, no hi haurà producte fresc. Si no hi ha pagesos i pageses, tampoc. És a dir, Europa juga molt en este model. A més, és un model bottom-up, que li diuen, no? que és de baix cap a dalt, no és de dalt cap a baix. És un model que ha funcionat, que és un model de governança compartida, que es prenen decisions pescadors i administracions. Jo crec que ens juguem molt. Europa jo crec que n'és conscient, però en certa manera també vol traspassar la responsabilitat i la càrrega pressupostària als estats membres. Que això també caldrà veure-ho també. Bé, Europa, és veritat que en alguna comunicació que hem tingut amb ells no ens diuen que reduiran els fons. Diuen que Europa deixarà de posar el 65%, però que ho posen els estats membres, això. Bé, això, aquesta serà una segona batalla que haurem d'emprendre, no? Però en definitiva demanem això, és a dir, preservar un model que funciona, que ha funcionat, que necessita recursos i que blinda i que protegeix les zones pesqueres dels escenaris. El futur, malauradament, no és massa esperançador des de qualsevol perspectiva, i Europa ha de prioritzar la gent, no les armes. No? I tens aquesta sensació que Europa ara prioritza a nivell de geopolítica, doncs altres escenaris, però no pot descuidar els qui produeixen aliments, perquè la gent ha de menjar, i de les armes no mengem.
Correcte. I això de, ja que has tret el tema armes, no? El que la setmana passada notícia, no? A pujar el preu del gasoil, evidentment, els pescadors a les barques...
Sí, sí, absolutament. És veritat que el gasoil a les barques ja té una part una part subvencionada, com si diguéssim, però és veritat que el consum és molt alt. Les embarcacions necessiten molts de litres diaris per funcionar. I, claro, l'increment del preu, això té una afectació directa sobre aquells que mos porten l'aliment cada dia a casa. Als nostres ports, a les nostres cooperatives, és a dir, els pagesos i els pescadors, i l'activitat primària és la que sempre ho acaba pagant, no? I les conseqüències són molt clares. Això pues, genera incertesa, genera una volatilitat de preus que no és agradable per ningú. Segurament acaba sempre guanyant aquell intermediari que ven i compra, però el productor, aquell que està a peu d'embarcació i a peu de camp, acaba patint les conseqüències, no? És veritat, és un moment d'incertesa, és un moment de certa preocupació el que està passant al món. El paper de la Unió Europea jo crec que no es pot allunyar dels seus principis fundacionals, és a dir, Europa no pot convertir-se en l'Amèrica d'Occident o d'Orient, és a dir, Europa ha servit per moltes coses. També és veritat que té una deriva els últims anys molt revisionista, molt dogmàtica i molt interpretativa del que ha de fer la gent, com ha de viure la gent, i això en algunes coses està donant problemes, perquè prenen decisions allunyats dels territoris i prenen decisions des del desconeixement. Però si Europa torna als seus principis fundacionals de democràcia, d'igualtat, de llibertat, d'ajudar, de contribuir al progrés, jo crec que aquesta és la raó de ser, és el que demanem, és el que hauria de ser, no? Hem de tornar a Europa a la seva essència.
Uh-huh. I el que dius tu, no?, que al final prendre les decisions coneixent les realitats del territori i quina altra forma hi ha, doncs vosaltres aneu a que us escolten, aneu a parlar i a que us senten i que sàpiguen aquí el que està passant. Llavors, quan aneu allí i parleu en estos eurodiputats, quines són, bueno, la seva reacció, què noteu vosaltres, no? Perquè al final us poden dir una cosa i després tal, però què noteu vosaltres?
Jo crec que en el cas dels eurodiputats catalans i catalanes hi ha una unanimitat i un consens evident que jo crec que partís també d'una part molt important, que és el lideratge del govern de la Generalitat de Catalunya, de la Conselleria d'Agricultura, com he dit. A Catalunya hi ha un model que funciona i que hi ha consens. I el tema que anem a defensar no és un tema ideològic, és un tema pragmàtic de polítiques que han funcionat, que no tenen connotacions polítiques, que aquí el que volem és ajudar les empreses, i per ajudar les empreses i els petits autònoms i els pescadors i els pagesos, aquí no fa falta molta cosa més que recursos, acompanyament i ajudar-los d'alguna manera, no? I això funciona. Veurem dijous els partits d'escala espanyola, pues, quin és el seu plantejament. Jo penso que tindran una consideració, perquè també són conscients del que mos juguem, i com que et dic que no és un tema ideològic, no és un tema vinculat a una decisió política concreta, és un tema de sentit comú, jo crec que trobarem la complicitat i trobarem el suport. És molt important el suport dels eurodiputats espanyols i espanyoles. De fet, ens trobarem amb el Partit Popular Europeu, ens trobarem amb el Partit Socialdemòcrata, el qual forma part la família del PSC i del PSOE, ens trobarem amb grups més minoritaris, com Compromís, com el PNB, però escolta'm, són gent que, en definitiva, els eurodiputats es deuen a la singularitat de cada territori espanyol. Qui els vota són els ciutadans i ciutadanes espanyols. Per tant, estan a Brussel·les defensant els interessos d'aquestes persones, no? Jo crec que serà positiu, jo sóc optimista, i penso que, com que el que anem a defensar, el que anem a explicar i el que anem a posar damunt de la taula és tan evident i els resultats són tan medibles, tindrem el seu suport, i jo crec que ha de ser un suport clau per frenar aquesta tendència de la Unió Europea i reconvertir-la, com deia al principi, en els seus principis fundacionals.
Uh-huh. I el que dies abans, Joan, del 65% del finançament, que Europa no diu que el redueixi, però sinó que l'haurà de portar cada estat.
Sí, aquesta és una mica una resposta que ens va donar la Direcció General d'Afers de la Unió Europea, la DGMARE, que també tindrem una reunió dijous en la seva directora general, la senyora Vicheva. Bé, sí, al principi tens aquella sensació de que tothom se treu les culpes de damunt o les responsabilitats de damunt, no? Perquè quan plantegem este manifest al ministre Luis Planas, també ho enviem a la Comissió Europea, la Comissió Europea diu, escolten, estem d'acord en tot el que ens diuen aquí, però parlen amb el seu estat. És el primer que vam fer, no? Vam anar a parlar amb l'estat. I el govern espanyol, la Secretaria General de Pesca, ens diu, nosaltres estem al vostre costat, defensem algo molt important, que és la preservació de dos models i dos fons diferents, un pels pesquers i un pels rurals. No plantegem unificar els fons, la posició espanyola, però també ens diuen, però això es decideix a Brussel·les, vagin allà i parlen amb els eurodiputats. Doncs pues bé, estem fent cas a tot el que ens diuen.
Sí. Vosaltres, ells se van passant la pilota i vosaltres aneu...
Bueno, el que fem és el que ens... Sí, el que toca, no? És a dir, al final, fer de lobby, fer de pressió, potser no és la nostra feina, però també és veritat que no defensem els nostres llocs de treball. Al final, si s'acaben estos fons, pues, tothom se buscarà la vida, no queda altra. Jo crec que defensem un model econòmic que, en el cas de les Terres de l'Ebre, està més que clar que ha funcionat i que hem generat activitat econòmica, hem generat projectes, hem ajudat a dones, a joves emprenedors, a modernitzar restaurants, a obrir-se peixateries... Tot això ha funcionat. I el que anem a defensar és un model que funciona. No, evidentment, si no hagués funcionat, si els recursos haguessin arribat aquí i no s'haguessin aprofitat, possiblement seríem els primers que diríem, escolteu, ho hem de replantejar tot plegat, no? Però és tot el contrari. Nosaltres portem tres anualitats seguides en què el volum de projectes que ens arriba és més gran i el volum pressupostat, és a dir, el que ens acaben demanant en euros, cada any és més elevat. I això és una evidència. I els territoris com els nostres que necessiten tota l'ajuda i més, si tenen fons de finançament i si tenen oportunitats d'ampliar el seu negoci i de modernitzar-lo, ho fan. Perquè aquí baix la gent són molt emprenedors, i emprenedors i són valents, i no ens fa temor res, però volem ajuda també una mica, no?
Evidentment. Bueno, Joan, mos ha acabat el temps, ho haurem de deixar aquí, podríem seguir parlant temps i més temps. El que sí que està clar, i ho has deixat ben remarcat, és que vosaltres esteu al peu del canó, vosaltres esteu fent la feina que us toca, vosaltres esteu tocant la porta sí. de la gent que toca, i bueno, després... No, los altres són qui decideixen estar al seu abast de la decisió, però vosaltres esteu fent la feina que toca, Joan.
Exactament, en això mos hi trobaran, no podem fer una altra cosa.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies i que vaigo bé esta setmana a Brussel·les.
Moltes gràcies, bon dia.
Doncs Marina, estarem pendents de les últimes novetats sobre el GALP Mar de l'Ebre.
Veurem què fa el GALP Mar de l'Ebre. Moltes gràcies, Cel. Nosaltres ara el que hem de fer és una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Hora Nova,
la capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind.
What you gonna do now?
Up in my head, yeah. Memories follow me
up in my head.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5. Notícies. Una quarantena de docents s'han mobilitzat a l'acció informativa.